Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb José Luis Galindo.
Emergències demana especial precaució pel fort vent. On pot bufar amb més intensitat avui és a Menorca a partir de les 4, quan l'AEMET activarà la vista taronja per ratxes que podrien superar els 100 km per hora. A hores d'ara, l'avís és groc a tot l'arxipèlag. Els serveis d'emergència fan una crida a la ciutadania perquè evitin caminar per zones arbrades i es demana també retirar cossiols, jardineres o elements semblants que puguin caure dels balcons. Precaució també a la mà de Nou Menorca, s'endú la pitjor part, amb ones de fins a 12 metres. Dani Capó, serveis meteorològics, què ens espera per a les properes hores?
Bon dia, pel que fa al temps. Avui encara mantenim una situació una mica complicada, principalment pel que fa al vent, un vent que en conjunt encara bufarà moderat en cops forts, amb especial atenció en el cas de Menorca, darreres hores del dia, perquè es podria intensificar aquest vent de tramuntana. Quant a l'estat del cel, esperam encara un ambient una mica carregat, sobretot tant a Mallorca com també a Menorca, sense descartar qualque ruixadet dispers, sobretot durant la primera meitat del dia. Més clarianes en conjunt al capvespre, però encara en aquestes dues illes els núvols continuaran sent presents. En la casa d'Eivissa Formentera esperam un cel bastant més destapat. Les temperatures seran una mica més baixes de l'arxipèlag i el temporal marítim, que no ho hem comentat, continuarà ben viu a les costes exposades, per tant, màxima precaució, perquè encara tenim hores per davant de mà bastant enfadada.
Atenció, gràcies, Dani. Atenció si s'ha d'agafar un avió o un vaixell, ja que hi pot haver canvis en les rutes, també retards i cancel·lacions. També està per veure quines són les rues de Carnaval que finalment se suspenen. De moment, la de Mahó, Alaior, Eivissa i Sant Josep de sa Talaia s'han passat a demà. Titulars, el govern no veu amb bons ulls la penalització sobre l'IRPF als propietaris que pugin el preu del lloguer, com proposa l'executiu central, i aposta més per incentivar les bones pràctiques. Victòria Morell, bon dia.
Bon dia. De fet, el govern espera aprovar en dos mesos la bonificació a l'IRPF pels propietaris que congelin el preu del lloguer. La deducció serà d'uns 2.000 euros per contribuent i d'entre 600 i 800 euros per habitatge.
La Conselleria d'Educació demana comprensió als sindicats davant del rebuig a l'avançament de les oposicions al mes de maig.
D'altra banda, la concertada anuncia mobilitzacions si el conseller no es reuneix amb el col·lectiu la setmana que ve per tractar un nou acord que inclogui la millora de complement d'insularitat i dels sexens.
Avui, 14 de febrer, a banda del Dia dels Enamorats, és també el Dia Mundial de les Cardiopaties Congènites, dolència que afecta a 8 de cada 1.000 infants.
La cita posa el focus en la importància del diagnòstic prenatal, un avanç clau que ha permès millorar de manera significativa el pronòstic, planificar els tractaments amb antelació i també augmentar la qualitat de vida dels pacients.
I en els esports, Toni Tenerife, què tal? Bon dia.
Bon dia. El Real Mallorca rep demà la visita del Betis, cinquè classificat amb dubtes al centre de la defensa, amb el veterà Antonio Reyo ja recuperat i el seu substitut David López, que ha tret amb nota els partits que ha reemplaçat el capità del conjunt vermell. Però el gran protagonista de la jornada d'avui serà l'Illes Balears Palma Futsal. Jugarà una al Palau d'Esports de Somos davant l'Osasuna Magna amb la tercera plaça de la competició en joc.
Pel que fa a les carreteres, a causa d'una prova ciclista al Llevant de Mallorca, a partir de les 10 i fins passada la 1:30 de capvespre, es preveuen talls intermitents de trànsit amb possibles retencions entre Artà, Sant Llorenç i Capdepera. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Ho comentàvem a la portada, així començàvem l'informatiu. La borrasca Oriana es fa notar. Les Balears han entrat per les Pitiuses, però el mal temps ja es ben present a totes les illes. La previsió és que a partir d'avui capvespre entri encara un altre front pel nord que afectarà especialment Menorca.
És per aquest motiu que a hores d'ara l'avís de l'AEMET es groc a totes les illes i passarà a taronja a Menorca a partir de les 3 de l'hora baixa. Les ratxes de vent poden superar els 100 km per hora. La situació marítima també és complicada i l'avís es taronja tot l'arxipèlag, menys al llevant mallorquí, que és groc. Segons les previsions, es podrien registrar ones de fins a 12 metres.
A causa especialment del fort vent, Emergències del Govern ha decretat l'índex de gravetat 1 i demana a la ciutadania que extremi les precaucions. És Aurelio Soto, cap d'Emergències del Govern.
Pues que extremen las precauciones cuando circulen por zonas arboladas, que tengan también precaución en espacios urbanos donde pueden haber desprendimientos, que no paseen por los las fachadas marítimas en caso de que el oleaje pueda suponer un riesgo.
Soto fa una crida especial a estar alerta als elements de les façanes de les cases, com cossiols, jardineres o tendals, perquè si cauen poden fer molt de mal als vianants.
Viviendas particulares, pues que tengan en cuenta cualquier objeto que pueda verse afectado por el viento y caerse a la calle, como puede ser bacetas, persianas o otro material que pueda ser susceptible de verse afectado por el viento fuerte.
Molta atenció també en cas d'haver d'agafar un avió o un vaixell, perquè hi podria haver retards, cancel·lacions i desviament de rutes. De fet, una dotzena de vols amb origen a Son Sant Joan van patir retard aquest divendres.
I a Menorca, com dèiem, la situació es complicarà a partir de les 4, serà a partir de les 4, el vent podrà superar els 100 km per hora. Pere Gibert.
Aquesta situació meteorològica d'alt risc ha obligat l'Ajuntament de Maó a activar el pla d'emergències municipal amb el reforç del servei de la policia local. La decisió es va prendre ahir migdia per recomanació de la Direcció General d'Emergències. Escoltem el Batlle de Mó, Héctor Pons.
Nosaltres fins avui no ho havíem fet perquè cap pla d'emergències està aprovat de fa poc temps, per tant, és la primera vegada que formalment l'activam. Això ens servirà també per posar-lo en pràctica i, per tant, perquè tots els que en formen part siguem conscients de què representa i de quina feina hem de fer.
Es recomana a la població romandre en interiors i evitar desplaçaments, les zones amb arbres, cornises i bastides, i les activitats a l'aire lliure. De fet, la rua de Carnaval de Maó, així com la de l'Alló, s'han traslladat de dissabte a diumenge. Els bombers de Menorca també han ampliat el servei amb 10 efectius més a tot Menorca. Entre dijous i divendres han hagut de fer més d'una vuitantena d'actuacions, com la caiguda de planxes de metacrilat al pati de l'Escola de la Salle o de dues torres al camp de futbol de l'Sporting Maonès. Es migjorn, les platges de Sant Tomàs i Vinigaus han perdut tota l'arena, com explica Toni Borràs, regidor de Medi Ambient es migjorn.
El sonatge que hi havia era increïble veure les zones que es posaven aquí. Mos pujaven aquestes pedres i mos van desplaçar cap a damunt del passeig marítim. Pedres grosses, vull dir que la força de l'aigua era impressionant.
A la mà es manté durant tot el dia la situació d'alerta per fenòmens costaners.
A Formentera, la borrasca Oriana continua afectant les connexions marítimes entre les Pitiuses. Els vaixells de primera hora es troben cancel·lats, tot i que la situació podria canviar a partir de les 9.
Durant la jornada d'ahir, de fet, tot i que no es va tancar el port, l'illa de Formentera va quedar pràcticament incomunicada. Durant el capvespre només es va efectuar un trajecte en cada direcció entre les Pitiuses, i els que van fer la travessia ho explicaven així.
Ha sigut heavy, eh?
Muy, pero muy movido. Nunca viajé con el mar así.
Sí, divertit, molt movedet. A vegades pagues una pasta per una PortAventura i per dos minuts.
El temporal continua copejant també la península, amb especial intensitat a Andalusia, on aquest divendres s'han registrat prop de 700 incidències, elevant a 12.600 el total d'emergències gestionades des del 27 de gener. El vent ha estat el principal causant dels avisos, amb caigudes d'arbres, despreniments i danys en el mobiliari urbà. Actualment hi ha 151 vies afectades i 10 municipis de Màlaga continuen sense subministrament d'aigua potable.
A la Comunitat Valenciana, la Generalitat ha activat el sistema S-Alert a les tres províncies davant la previsió d'un fort temporal de vent. L'Agència Estatal de Meteorologia ha decretat l'avís vermell a Castelló per risc extrem. Les autoritats han demanat a la població que evitin desplaçaments i activitat a l'exterior i han advertit que la situació podria agreujar-se durant la matinada amb ratxes molt intenses al llarg d'avui dissabte. Demanen que s'evitin, ho han dit, desplaçaments i activitats. Així mateix, recorden que es posin en contacte amb l'1-2 només en els casos necessaris. La província de Castelló està avui en alerta de color vermell pel vent, que pot superar els 140 km per hora. València i Alacant, l'alerta és de color taronja i el vent pot arribar a bufar amb una intensitat de 100 km per hora.
Oriana és la desena borrasca que passa per les Balears. D'ençà que ha començat l'any, ha estat un hivern atípic amb molta inestabilitat i que, de moment, deixa un gran nombre nombre de temporals.
L'any es va iniciar amb fred i gelades i la borrasca Francis va acompanyar les colcades del Dia dels Reis de Palma. Les esperaven amb paraigües. La neu va ferrar els cims més alts de la Serra de Tramuntana. De llavors ençà han passat també les borrasques Goretti, Harry, Ingrid, Joseph, Christine, Leonardo, Marta, Yara, Nils i Oriana. També el febrer ha plogut i s'ha notat el camp i els embassaments. María José Guerrero és la delegada de la EMET a les Balears.
Pues este año ha venido como un invierno, digamos, de los de antes. Lo que más nos ha afectado en Balears ha sido los vientos tan fuertes.
I atenció avui també als actes festius de carrer com les rues de Carnaval. Ja vos hem contat que Amós s'ha traslladat a demà diumenge i així ho ha decidit també a Eivissa, Sant Josep de Sa Talaia i Alaior. Ciutadella, Ferreries i Es Mercadal mantenen els seus actes per avui, com també la majoria de rues de Mallorca, com són les de Manacor, Inca, Llucmajor i Calvià. En tot cas, els ajuntaments adverteixen que hi pot haver canvis si el temps es complica. I en un any, en un inici d'any marcat per les borrasques, el mal temps, la pluja i el vent, el Consell de Mallorca ha anunciat que finalment les obres de la variant de Sant Llorenç per evitar inundacions començaran el mes d'abril. És a dir, arrencaran 7 anys després de la torrentada. Ho ha confirmat el president de la institució insular.
Llorenç Galmés ha remarcat que l'objectiu és garantir la seguretat dels residents. Aquesta millora permetrà evacuar 500 tones d'aigua per segon en cas de pluges fortes, com la que va tenir lloc el 2018 i en la qual varen morir 13 persones a Sant Llorenç d'Escardassà.
I si de la diferència més important de la idea que els havien presentat, que insisteix, no havien redactat ni executat aquest tipus de projecte, en el projecte que nosaltres començarem a partir del mes d'abril, és que la capacitat hidràulica del nostre projecte serà de 500 tones per segon enfront de 700 tones per segon que ells volien projectar.
Les obres de la variant de Sant Llorenç a l'alçada del torrent de Ses Planes, que va desbordar-se ara fa 7 anys, compten amb un pressupost de 9 milions d'euros i un període d'execució d'11 mesos.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuit i 12 minuts, més temes. Els lloguers que revisin ara podran pujar fins a un 2,14%, segons l'índex de referència publicat a l'Institut Nacional d'Estadística. És la primera caiguda després de 7 mesos consecutius de pujades.
Aquest percentatge, que correspon al mes de gener d'enguany, s'aplica a la revalorització anual dels contractes signats després de l'entrada en vigor de la Llei d'Habitatge, és a dir, els contractes subscrits a partir del 25 de maig de 2023. En el cas d'aquest mes de febrer, es poden pujar fins a un 2,14%, que és el més baix que s'observa des del passat mes de juny.
El govern estatal estudia utilitzar l'impost sobre la renda de les persones físiques com a eina de penalització per als propietaris que pugin als preus dels lloguers. Aquesta penalització només s'aplicaria en el cas de pujades quan finalitza el contracte i no en l'increment anual que permet la llei.
Segons fonts del Ministeri d'Hisenda, s'està negociant amb els grups parlamentaris aquesta mesura després que els socis del govern espanyol han traslladat el seu rebuig frontal a la proposta de bonificar el 100% del IRPF als propietaris dels pisos que no incrementin el lloguer durant la renovació dels contractes. Fins ara existeixen diverses reduccions i deduccions estatals per llogar un habitatge, avantatges que podrien ampliar-se o retallar-se en la nova proposta que també s'està negociant entre els ministeris d'Hisenda i Habitatge.
A les Illes, el govern defensa que és millor incentivar i no penalitzar els propietaris. El portavou Antoni Costa ha assegurat que ultima la bonificació de l'IRPF per als propietaris que congelin el preu del lloguer i no la pugin per damunt de l'IPC.
La mesura podria aprovar-se d'aquí a 2 mesos. En el marc del projecte de la llei d'acceleració, la deducció serà d'uns 2.000 euros per contribuent i d'entre 600 i 800 euros per habitatge.
Siempre valoramos muchísimo mejor las políticas de incentivos que las políticas intervencionistas y regulatorias. Por lo tanto, vemos con mejores ojos las políticas de incentivos que no la mano dura del intervencionismo y la regulación.
I més per Mallorca, reclama un salari mínim interprofessional específic per a les Illes, que Mallorca i Menorca rondi els 2.000 euros i a les Pitiuses els 3.000 mensuals. Per això sol·liciten una reforma de l'Estatut dels Treballadors que permeti un tracte diferencial per a l'arxipèlag.
Lluís Apestegui ha defensat que no és el mateix el cost de vida d'aquí que el de la península i que per això no es pot cobrar el mateix. La seva proposta salarial es basa en un estudi de Comissions Obreres. Els ecosobiranistes presentaran la iniciativa al Parlament perquè s'hi pronunciï.
No se viu igual a Eivissa que a Albacete. No se viu igual a Mallorca que a Jaén i no se viu igual a Menorca que a Lugo, perquè les realitats socioeconòmiques d'aquests territoris són diferents i perquè el cost de la vida és molt superior a les Illes Balears.
I en clau encara més política, després que comunitats com Aragó o Castella-La Manxa hagin anticipat les eleccions autonòmiques, el govern assegura que fa comptes a esgotar la legislatura. El vicepresident Antoni Costa assegura que els ciutadans de les Illes no entendrien un avançament electoral, ja que aquí només fa dos mesos que els pressupostos estan prorrogats i les relacions amb vots, diuen, són bones.
Costa ha explicat que les negociacions amb Vox funcionen i que, tot i que els pressupostos no formen part ara mateix de les converses, no es tanca la porta a un possible acord. Segons el portaveu, hi ha contactes fluïts en qüestions com el projecte de llei d'acceleració administrativa, la llei agrària i també la llei de protecció del litoral.
Tenim una relació cordial, una relació tranquil·la i les negociacions funcionen molt bé. Els hi puc traslladar perquè això és així. Per descomptat, no els hi traslladaré les negociacions, però sí que els hi puc traslladar que el clima és d'una cordialitat total, hi ha bastantes coincidències i, per tant, si algú ens diu no, però hi ha moltes distorsions i tal, bueno, nosaltres, els hi dic sincerament, no els hem notat.
Pel que fa al debat de la migració i a la picabaralla política, el PSIP es reuneix amb un centenar de persones migrants i associacions per explicar-los el procés de regularització extraordinària anunciat pel govern d'Espanya.
El portaveu socialista en el Parlament, Iago Negueruela, ha explicat que han obert la seu del PSIP per informar i assessorar aquestes persones que es podrien veure beneficiades i ha aprofitat per carregar contra el posicionament actual del Partit Popular, tant en clau estatal com balear.
Frente a los discursos del odio, frente al racismo, a la xenofobia, a los bulos, defender un proceso de regularización que se hará con todas las garantías, como siempre se han hecho en España, como los hizo Aznar, como los hizo Zapatero y como los hace ahora Pedro Sánchez. La diferencia está en que ahora tenemos un Partido Popular y una presidenta Proens que asume el discurso de Vox.
En els darrers 4 anys s'han duplicat les assistències dels advocats d'ofici per atendre migrants procedents d'Algèria. L'any passat, els lletrats del torn d'estrangeria feren més de 3.700 assistències, un miler més que el 2024, amb gairebé 2.700 serveis, segons dades que el Col·legi d'Advocats de les Balears ha facilitat a IB3 Ràdio.
La responsable de la comissió del torn d'ofici del Col·legi, Carmen López, explica que el motiu d'aquest increment és l'augment de l'arribada de migrants procedents d'Algèria. López ha assenyalat que el col·legi està preparat per atendre les arribades massives de nouvinguts que es donen alguns dies. A més, recorda, l'assistència jurídica és un dret que tenen les persones que arriben en situació irregular.
En este caso, el Colegio de Abogados de Baleares cuenta con un número suficiente de letrados voluntarios para el servicio de pateras. De hecho, cuando llega una patera con un número muy considerable, se nombra tantos letrados como requiera esa asistencia para que cada letrado no haga más de 8 asistencias y pueda dedicar a cada migrante el tiempo que precise.
Un dels advocats que treballen al torn d'estrangeria és Carlos Patón. El lletrat reconeix que d'ençà de l'any 2020 ha notat un increment de les assistències als migrants.
Patón diu que es tracta d'una feina vocacional, ja que la retribució que els dona el Ministeri de Justícia és insignificant. Si el MISE, que assisteix al nouvingut, només l'informa dels seus drets i no s'obri cap recurs, els professionals no reben cap compensació econòmica. En cas que el nouvingut presenti una reclamació judicial, l'advocat pot cobrar fins a 90 euros bruts.
Todas estas personas que están en situación de vulnerabilidad, pues al final necesitan pues la ayuda y que alguien pues con conocimiento de la normativa pues pueda guiarles y ayudarles en esta situación, que ya es bastante trágico el tener que abandonar tu país y jugarte la vida para intentar buscar nuevas oportunidades, pues qué menos que intentar guiar y ayudar a toda esta gente.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Arriba el Job Day UIB, la fira d'ocupació universitària més important de les Balears, amb més de 190 empreses i institucions participants i més de 1.000 ofertes de feina i pràctiques laborals. Parla directament amb empreses, entrega el teu currículum i rep orientació sobre ocupació, formació i sortides professionals. Del 10 al 11 de març al campus de la UIB, a l'edifici Arxiduc Lluís Salvador, de 9 i mitja del matí a les 3. Informació a jobdayuib.cat.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuit i gairebé 21 minuts, el conseller d'Educació, Antoni Vera, demana comprensió als sindicats després que dijous la majoria s'aixecassin de la mesa d'educació perquè no estaven d'acord que les oposicions docents es facin dia 9 i 10 de maig.
Vera entén que aquest canvi de juny a maig pot alterar les previsions dels opositors, però recorda que el dia 9 de gener Educació va anunciar que es plantejaven un avançament.
Únicament avançarem 4 setmanes, és a dir, un mes, la data en la qual se va fer l'any passat. L'any passat se va fer a principis de juny, ara se farà a principis de maig, i ja està. Si ells haguessin votat i haguessin dit que volien s'octubre, i doncs nosaltres haguéssim anat a s'octubre.
La convocatòria d'oposicions inclourà un total de 630 places. La distribució per illes és de 393 places a Mallorca, 35 a Menorca, 184 a Eivissa i 18 a Formentera.
Per la seva part, els sindicats de l'escola concertada anuncien mobilitzacions si el conseller d'Educació, Antoni Vera, no se'n reuneix amb ells la setmana que ve. Reclamen una negociació urgent per tractar un nou acord per a l'ensenyament concertat. Entre els punts que reivindiquen hi ha la millora del complement d'insularitat i del setcenis.
Els sindicats diuen que els treballadors de l'escola concertada pateixen una pèrdua de poder adquisitiu. La representant de l'ensenyament a Comissions Obreres, Josefina Ramis, afirma que hi ha diferències entre els sexenis dels docents de la pública i la concertada. Lamenta també que els docents de la concertada no compten amb un complement de places de difícil cobertura.
Els setcenis, l'ensenyament concertat i professorat de les cooperatives se cobren a 70 euros. Un setceni són 6 anys d'antiguitat i 100 hores de formació. El setceni a l'ensenyament públic són més de 100, pràcticament 115 euros.
Pel que fa al complement de residència, els sindicats lamenten que la concertada no arriba als 100 euros, mentre que Educació ha tancat aquesta legislatura un acord de millora pels docents de la pública amb unes quantitats superiors. Segons el sindicat, aquestes diferències salarials faran que manquin docents a l'escola concertada. Jaume Coy, del sindicat UGT.
És veritat que el conseller es va comprometre que tinguéssim un acord, però no hi ha manera de que se seguin nosaltres a negociar aquest nou acord. I el que no volem és que després, correcuites i empreses, com sempre, hagin de signar una cosa que no s'adapta a les nostres reivindicacions.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha assegurat que aquest any es negociarà i firmarà un acord nou en l'escola concertada i ha reiterat que el govern està implicat a equiparar els ensenyaments públics i concertats.
Hi ha hagut moltes millores, s'està complint l'acord marc que se va aprovar, que ells mateixos varen firmar la passada legislatura i que s'havia de complir aquesta legislatura, i en això estem. Evidentment, enguany negociarem un nou acord i firmarem un nou acord que vincularà els pròxims anys, els pròxims 4 o 5 anys.
Després d'un seguit de mobilitzacions, a final de l'any passat, Educació va tancar un principi d'acord per efectuar el pagament del 2,9% als docents de l'escola concertada en dues anualitats. La primera part es pagarà enguany i la resta l'any vinent. Tot i aquesta millora, els sindicats en reclamen d'altres.
I atenció a Menorca, perquè hi ha canvis rellevants en l'accés a l'educació pública. Pel curs que ve, Educació té previst eliminar la zonificació escolar. Això vol dir que la proximitat amb l'escola deixarà de puntuar a l'hora d'adjudicar les places per als nous alumnes. Una mesura que ja s'ha impulsat a Mallorca i que ara es vol implantar a l'illa. La proposta inicial és deixar Ciutadella com una única zona i eliminar les 5 actuals, i Mo es passaria de 6 zones a 2. Això afectaria només als centres de primària, ja que els instituts queden igual que aquest curs, amb zona única a totes dues ciutats. La situació ha generat preocupació entre les famílies i, de fet, la Federació d'Associacions de Famílies ja ha remès un escrit al conseller escolar de Menorca mostrant el seu rebuig a la proposta. Un escrit que es debatrà a la sessió plenària del Consell Escolar, prevista per mitjans de març, però que en qualsevol cas no és vinculant, la seva opinió, i la decisió final queda en mans de la Conselleria d'Educació. Més coses. Només 8 dels 67 municipis de Balears aproven en transparència informativa, tot i la llei de 2015, que obliga les administracions centrals, autonòmiques i locals a publicar a les seves pàgines web tota la informació d'interès per a la ciutadania. És el resultat de l'auditoria duita a terme el juliol de 2025 per la Universitat Autònoma de Barcelona a través del grup de recerca en comunicació sonora, estratègia i transparència. Destaquen positivament els municipis d'Inca i Santa Eulària de Riu, que han estat reconeguts amb el segell Info Participa, l'excel·lència per la seva transparència.
Els altres municipis que aproven, tot i que no amb un excel·lent, són Calvià, Ciutadella, Maó, Sant Lluís, Es Castell i Sant Antoni de Portmany. El batle d'Inca, Virgilio Moreno, explica que és un orgull rebre aquest reconeixement i agraeix a tots els treballadors de l'Ajuntament que han facilitat la informació requerida per ser considerat un dels municipis més transparents.
Que van començar a fer feina fa just 10 anys, quan vàrem entrar en el govern municipal de l'Ajuntament d'Inca, perquè entenem que la transparència és una obligació que té totes les administracions públiques, i en aquest cas nosaltres com a Ajuntament d'Inca entenem que totes inqueres i serinqueres han de tenir la disposició a través de la seva plana web, pues, de tota aquella informació que vulguin tenir.
En clau estatal internacional, la policia francesa ha batut un home armat amb un ganivet que s'ha llançat contra un agent a peu de l'Arc del Triomf de París. Els fets han tingut lloc quan els agents, que ja l'estaven esperant, han obert foc per neutralitzar-lo. L'atacant, un ciutadà francès de 48 anys, ha estat traslladat en estat crític a l'Hospital Georges Pompidou, on ha mort hores després. No s'han registrat més ferits.
Segons les autoritats, l'home estava fitxat pels serveis antiterroristes i comptava amb antecedents. L'any 2012 va apunyalar dos policies a Bèlgica i va ser condemnat a 17 anys de presó per temptativa d'assassinat i altres delictes. Després de complir condemna, havia estat posat en llibertat el desembre de 2025 sota vigilància judicial i amb mesures de control administratiu. La Fiscalia de París investigarà els fets.
Les debilitades en relacions transatlàntiques, la sobirania europea en defensa i la guerra russa a Ucraïna són els eixos centrals de la Conferència de Seguretat de Múnich que s'ha inaugurat aquest divendres. S'allargarà fins demà diumenge amb representants de 120 països, entre els quals Espanya, el Regne Unit, França, Ucraïna i els Estats Units.
El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha explicat que per a Espanya és important participar en una cimera com aquesta perquè creu en el dret internacional i en l'intercanvi d'opinions entre països. En el cas concret de les relacions amb els Estats Units, Álvarez assegura que són bones, però reivindica la sobirania de la Unió Europea.
És mútuament beneficiós religiosa y la queremos mantener de esas maneras, pero evidentemente se necesitan dos para bailar un tango y eso no excluye que cuando uno tiene una guerra de agresión a sus puertas, como tenemos en estos momentos en suelo europeo, cuando vemos que los aranceles vuelven a ser una parte importante de la política exterior, también la amenaza del uso de la fuerza, se imponga la necesidad de algo de lo que venimos hablando los europeos hace muchos años, una Europa soberana e independiente.
En el discurs inaugural de la cimera, el president alemany, Friedrich Merz, ha avisat que l'ordre internacional ja no existeix i que grans potències posen en risc la llibertat europea.
Un apunt més, el jutge cita per dimarts de la setmana que ve l'exportavou de Sumar, Íñigo Errejón, per comunicar-li l'obertura de judici oral contra ell per presumpta agressió sexual. Elisa Moulià, a qui el magistrat manté d'acusació després de renunciar finalment la tribu a deixar el cas. El judici, per tant, continua endavant després d'unes setmanes d'incertesa en el procediment.
I és que la tribu va anunciar en un primer moment que retirava la seva acusació contra Errejón per motius personals i de salut. Aquesta setmana, però, ha reconsiderat la seva decisió i ha comunicat que segueix endavant en l'acusació particular. El magistrat ha emès avui una interlocutòria en la qual fa constar que la renúncia inicial de l'actriu a continuar endavant amb la causa no està ratificada i, per tant, no és procedent l'arxivament del cas, sinó que aquest ha de continuar el seu curs.
Han tocat les 8 i mitja, repassem els principals titulars. Avís groc a tot l'arxipèlag pel fort vent que passarà a ser taronja a partir de les 4 a Menorca. Les ratxes poden superar els 100 km per hora.
La situació marítima serà avui també complicada i Menorca s'endú la pitjor part amb ones de fins a 12 metres. A ports i aeroports hi pot haver retards, cancel·lacions i canvis de rutes. Pel que fa a les rues de carnaval previstes pel cap de setmana, de moment les de Mahó, Alaió, Eivissa i Sant Josep de Sa Talaia s'han passat a demà.
El govern no veu amb bons ulls la penalització sobre l'IRPF als propietaris que pugin el preu del lloguer com proposa l'executiu central i aposta més per incentivar les bones pràctiques.
De fet, el govern espera aprovar en 2 mesos la bonificació a l'IRPF pels propietaris que congelin el preu del lloguer. La deducció serà d'uns 2.000 euros per contribuent i d'entre 600 i 800 euros per habitatge.
La Conselleria d'Educació demana comprensió als sindicats davant del rebuig a l'avançament de les oposicions al mes de maig.
D'altra banda, la concertada anuncia mobilitzacions si el conseller no es reuneix amb el col·lectiu la setmana que ve per tractar un nou acord que inclogui la millora del complement d'insularitat i dels sexenis.
Avui, 14 de febrer, a banda del Dia dels Enamorats, és també el Dia Mundial de les Cardiopaties Congènites, dolència que afecta a 8 de cada 1.000 infants.
La cita posa el focus en la importància del diagnòstic prenatal, un avanç clau que ha permès millorar de manera significativa el pronòstic, planificar els tractaments amb antelació i augmentar també la qualitat de vida dels pacients.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
També és moment ara de repassar els titulars de les principals portades dels rotatius. Començam per Diari de Mallorca, que obre avui destacant el paper de la immigració com a motor econòmic i suport de la demografia a les Balears, subratllant que la població estrangera s'ha duplicat en 2 dècades.
La imatge principal de portada, però, és pel món cultural, el comiat del grup Cucorba, després de mig segle d'història, amb una fotografia dels seus integrants caracteritzats en un dels seus espectacles.
Última hora centra l'atenció en l'habitatge i la fiscalitat, explicant que el govern balear rebutja penalitzar fiscalment les pujades del lloguer.
La fotografia més destacada mostra l'homenatge del CEIP Rafal Vell a Auba. El centre recorda la companya de 5 anys que va morir a causa d'un càncer.
El diari Menorca posa el focus en el FRA, el creixement poblacional, amb una caiguda de més de 500 habitants en un trimestre, un canvi de tendència que atribueix en part a la dificultat per accedir a l'habitatge.
La portada es completa amb una imatge multitudinària del Carnaval a Ciutadella.
Finalment, el periòdico Divice Formentera destaca que el govern prepara una bonificació de l'IRPF per als propietaris que congelin els lloguers.
La imatge principal reflecteix la recuperació de la Torre de Sa Blanca d'Ona amb representants institucionals en l'acte de restauració.
I en clau nacional, el País obre amb la Conferència de Seguretat de Múnic i el gir geopolític que simbolitza el canceller alemany, que dona per acabada l'etapa del que defineix com el vell món en un context de tensions amb els Estats Units i redefinició de l'Aliança Atlàntica.
La fotografia principal mostra el canceller alemany Marco Rubio a la conferència, que per cert s'allargarà fins demà diumenge.
El Mundo destaca la fractura interna al govern arran de la crisi política a l'Aragó, que ha obert tensions entre ministres socialistes.
La imatge central també situa l'escena Múnich amb el canceller alemany i el secretari d'Estat dels Estats Units, Marcos Rubio.
ABC centra la portada en la polèmica pels ascensos a la cúpula de l'exèrcit i el malestar entre militars per la gestió del Ministeri de Defensa.
La imatge dominant, però, és la d'una presa amb un nivell d'aigua molt baix que acompanya l'alerta d'enginyers sobre el risc d'infraestructures hidràuliques mal mantingudes.
I, finalment, La Vanguardia posa el focus en la crisi de Rodalies i la pressió empresarial perquè la Generalitat assumeixi el control total del servei ferroviari.
La fotografia de portada mostra els efectes del temporal a un carrer amb maquinària treballant i desperfectes visibles, reforçant així el debat sobre infraestructures i gestió pública.
Són les 8:34 minuts. Arriben els esports.
Informatiu matí. Esports. Toni Tenerife.
Salutacions, molt bon dia, temps per la informació esportiva aquí a Ivata Ràdio. El Real Mallorca tancarà la jornada diumenge amb un rival que sempre li dona problemes a Son Mos, amb 5 triomfs i un empat sense anar més lluny a les darreres 6 visites. Es tracta del Betis de Manuel Pellegrini. Si s'ha classificat a la Lliga, malgrat les baixes que arrossega d'Isco, en Rabat, Lo Celso i Bellerín, més les dubtes de l'estat físic de dos dels seus davanters, Cucho Hernández i Ximi Ávila, la realitat és que es tracta d'un equip molt solvent com a visitant, ja que suma 3 triomfs, 7 empats i només 2 derrotes a la present temporada fora del recinte de la Cartuja. Cal recordar, per cert, que la primera volta els verdiblans van golejar 3-0 a un inoperant Real Mallorca, un equip que avui farà la darrera sessió preparatòria i on el seu tècnic Iago Barrasate aclarirà qui anirà convocat i, sobretot, perfilarà qui pot jugar a l'eix de la defensa, o amb el jove David López o l'experimentat capità vermell Antonio Rayo. De la 24 a la jornada de primera, ahir es va avançar un partit, el 0 o Osasuna 0. Marcador que afavoreix, evidentment, els interessos del Mallorca pel que fa referència a la zona de permanència. Sentim el capità de l'Alls, el mallorquí Pedro Vigas, ja que cal recordar que el seu equip encara no ha guanyat en el Caduim de 2026.
Bueno, lo hemos intentado todo, ¿no? Hemos hecho muchos méritos para llevarnos el partido. Esto es fútbol, hay que seguir. Sí que es verdad que creo que el equipo, después de esta mala racha que llevamos de no conseguir la victoria que tanto deseamos, creo que ha dado un paso adelante, creo que ha vuelto a su esencia, a su manera de jugar, a su identidad. Y bueno, quedarnos con eso, ¿no? Sí, es verdad que nos hubiese gustado llevarnos los 3 puntos y más ante nuestra gente, nuestra afición. Seguro que en este camino y entregando lo que estamos entregando, seguro que los buenos resultados llegarán.
Optimisme per part del capità de l'Els i el jugador, recordem els altres equips, de l'Atlètic Balears, del Mallorca i de la Societat Esportiva Eibar a primera divisió, al igual que el Mallorca. Per avui tenim 4 partits. A les 2, Espanyol Celta. A les 4 i quart, Getafe Villarreal. A les 6 i mig, un més que interessant pel que fa a la part baixa de la classificació, Sevilla a la Ves. I a les 9 del vespre, tancant la jornada dissabte, el Real Madrid Real Societat. A la segona federació, grup tercer, 23a jornada, demà es juga tot, pràcticament tot el que fa referència al grup tercer, però clar, amb diferents horaris, perquè per una banda tenim les 11:30 el València Poblense, el líder que visita el filial del València, que està amb problemes de classificació bastant seriosos. A les 12 es juguen 4 partits més, Porreres Girona, Torrent, Societat Esportiva Eivissa, Alcoià, Leti Balears i Sant Andreu Andratx. Escoltem a un dels reforços del mercat d'hivern del conjunt andritxol, Javi Fernández Romano, que va ser, curiosament, un dels descarts del Porreres.
Y la verdad que vamos a San Andreu con la mayor motivación y con las ganas de traer los 3 puntos que los necesitamos, sobre todo para alcanzar el objetivo y salir de esta situación en la que nos encontramos ahora.
Pel que fa a la tercera federació, tenim per aquest cap de setmana tots aquests partits corresponents a la 22a jornada del grup 11. Però avui a la 1 tenim el Portmany Mercadal, 4:30 Son Cladera, Inter Ibiza, les 5, Sant Anillo, 7:30, 5:30, Collanese, Cardassall, les 6, Roldán, Molina, Club Esportiu, Manacor, i de cara demà diumenge, 2 partits. A les 12, Mallorca B, Platja de Calvià i Penya Esportiva, Binissalem. Un altre partit a la 1, el Cudi Formentera, i tanca jornada un més que interessant fer la nit costa. Si sentim a Raúl Garrido, tècnic d'una penya esportiva que va perdre diumenge passat davant del Felaní de Nico López per 3-2 i que ja està a 8 punts del líder, el Mallorca B.
Es una pena porque perdimos una oportunidad. Creo que estamos dejando escapar oportunidades últimamente. Bueno, pues me lo tomo como un aprendizaje. Espero que el equipo, ya lo hemos hablado, y espero que haya valido para algo.
Dinovè jornada per Rio Balears Palma Futsal, que torna un mes després a jugar al Poliesportiu de Son Moix. Ho farà a la 1 davant l'Osasuna Magna i amb la tercera plaça de la classificació en joc per part dels mallorquins. Diferent la situació dels navarresos, que lluiten per tenir una situació més còmoda i, evidentment, fugir de les places de descens. A la primera volta, recordem, va caure Illes Balears a terres navarreses per 4-3 en un final de partit perfectament oblidable. Antonio Vadillo és l'entrenador de l'Illes Balears.
Un equipo que es muy vertical, que con ese modelo muy definido, ¿no?, del juego de 4, te busca mucho las espaldas, un equipo muy dinámico. Entonces no, nos van a obligar, ¿no?, a estar muy bien defensivamente, muy concentrados, y luego ofensivamente pues imponer nuestro ritmo de juego, hacernos con la pelota y hacerle sufrir donde entendemos que tenemos la forma, ¿no?, para que ellos pues se sientan un poquito más incómodos en el partido.
Partit que juga, recordi, a la 1 i que oferirem en directe aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio Esports en joc. A la segona divisió, 19a jornada, avui nova oportunitat per part del Gasifred Atlètic a partir de les 6 al pavelló Blancadona de Vila de ficar-se de ple a la lluita per el playoff d'ascens. Per això haurà de guanyar a un rival que ni molt manco li posarà fàcil les coses, com és el Màlaga Futbol Sala. Anem al món de la cistella, amb el bàsquet a la Lliga Challenge, a la 20a jornada, i a l'Azul Marino, que a les 8:30 rep la visita a l'Hidrúrgica Esnové a només 8 victòries per les de 8 que té el conjunt d'Alberto Antuña, que és el líder, és primer, a només una derrota i de 8 victòries, i que té un objectiu molt clar, a més que no ho amaguen, guanyar per avui, per exemple, la primera de les 11 finals que li queden per assolir l'ascens a Lliga Femenina. Per això han de quedar campiones de la categoria. Sentint-me la polivalent exterior Gran Canària, Iris Ambolito.
Quedan 11 finales y este partido va a ser importante. Creo que tienen una plantilla larga, con un equipo físico y que saben competir. Sí que es verdad que al final, jugando fuera de casa, se les puede complicar un poquito más las cosas, y nosotros tenemos ese factor pista. Entonces, nada, estamos contentas de cómo estamos trabajando. Al final estamos muy enfocadas en lo que queremos hacer y en lo que no podemos permitir que ellas nos hagan a nosotras.
A la segona federació, 18a jornada, per avui a les 7:30, a Sa Pedrera, Clat Sant Antoni rep la visita del Benicarlo. Josep Maria Barrocal, l'entrenador d'un clàssic, que, curiosament, jugarà per cinquena jornada consecutiva com a local.
Tenen bon equip, tenen bon talent, han fitxat jugadors, tenen una plantilla bastant llarga, va ser difícil el partit d'allà. Evidentment, el nostre equip està creixent, està millor que el que estava fa uns mesos. És un equip que juga amb molta energia, que té molts punts a les mans, que juga a vegades una mica més desordenat i que t'obliga a fer les coses bàsiques ben fetes. I res, amb il·lusió i amb ganes de tornar a jugar a casa.
I recordar que demà Primera Federació juga un nou derbi, Fiu i Mallorca. I este a Menorca juguen a acabar la jornada en zona de play-off. Recordar que els mallorquins són desers en 9 triomfs. El de Javi Zamora, 8ers en 10 victòries. Un partit que es disputa a partir de les 12 i que serà oferit en directe a Primera 3 Televisió. En una jornada de Primera Federació que es tancarà pel que fa a representació balear a partir de les 6 amb el partit del Palmer Bàsquet i el Topodrón líder i que està cridat a tornar per la via ràpida de Lliga CB el Leima Coruña. A voleibol, Superliga masculina de setena jornada a les 5 al Poliesportiu de Benidorm. Tenim el plaer de Benidorm, Coneta Balear Manacor. L'objectiu dels manacorins, arribar a la tercera plaça. Això ho manifesta el seu tècnic, Alexis González.
La idea es, obviamente, tratar de buscar ese tercer puesto, que no estamos lejos, estamos solamente a 2 puntos. Todavía faltan 6 jornadas, falta mucho, mucho todavía. Con partidos muy complicados también a nosotros. Uno parece como que vamos noveno, décimo, pero estamos entre los 4 primeros, con una buena dinámica de trabajo, los chicos están jugando bien.
La Superliga femenina, 18a jornada, la Barca de Menorca juga avui. De fet, ja està des d'ahir a Terres Canàries, ja que jugarà a les 12, hora canària, és a dir, a la 1, davant el Tenerife La Laguna. Sentint les valoracions a la prèvia de la jugadora del conjunt de Betjonens, Laura Pascual.
Y además de un plus, también es un reto seguir manteniéndonos allí para en la recta final de la liga, ya ir pensando en esto, en todos los beneficios que nos puede traer y bueno, enfocadas, como te digo, siempre en seguir mejorando y buscar lo mejor que se pueda. Es una pista muy complicada, un equipo que está buscando siempre ganar, está buscando obviamente salir de esta zona de riesgo en la que está.
I ara parlant de handbol, la divisió de plata, el Tasmapi Handbol Eivissa, juga demà a les 12 del migdia al Tea Alacant, davant del Servi Grup Benidorm. A Primera Nacional Grup C, l'Arancina Handbol Mallorca també juga fora de l'illa. Però ho farà avui, a Elda, quan falti un quart per les 5, davant del conjunt local. Sentim a l'esquerrà de l'Arancina Handbol Mallorca, Marc López, a la prèvia del partit.
Yo creo que va a ser un partido duro, un partido que tendremos que afrontar con bastante, con la claridad que estamos teniendo estos días en los entrenamientos. Es un rival que nos va a poner las cosas bastante difíciles, ya que va segundo en la clasificatoria, empatado con el primero. Pero bueno, después de cómo dimos cara contra ellos aquí en casa, creo que va a ser un partido bastante divertido de jugar.
I ja per anar tancant, 13 punts en clau poliesportiva. La primera en tenis, Jaume Antoni Munà diu adeu al torneig de Rotterdam. L'esportista nascut a Santanyí fa 28 anys a Santanyí no va poder davant del tenista de Kazajistan i actual número 10 del rànquing ATP, Alexander Bublik. Va perdre en 3 sets, 6 a 4, 6 a 7 i 7 a 6 en un partit que va durar quasi 3 hores i que el deixa a les portes de jugar les semifinals d'aquest ATP 500. En pàdel, Gemma Triay del Fibrea jugaran avui a la 1 la final del Premi Pàdel del Riad, després de superar a hora baixa a la parella formada per Sofia Araujo i Claudia Fernández en 3 sets. La parella que jugarà la final amb la menorquina serà la formada per Andrea Ostero i Ari Sánchez i tancam en rugby. Recordant que aquest cap de setmana es disputa la darrera jornada de la primera fase de Divisió de 9B. Una jornada, tot s'ha de dir, intranscendent, ja que tant Palma com el Toro hauran de jugar la fase per evitar el descens. Avui es disputa a les 4:30 el Rugby Club Sitges del Toro i per demà a les 12:30 es jugarà a l'Estadi Comuna de l'Andorra, el partit entre l'Andorra i el Palma Rugby Union. Amb aquest apunt, el deixant. Però tornem a la una amb el futbol sala, amb l'Illes Balears Palma Futsal, Osasuna Magna.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vols anar a Son Moix a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bicipalma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb bici i bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva. Una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
I 49 minuts, seguim en l'informatiu matí. Avui, 14 de febrer, a part del Dia dels Enamorats, és també el Dia Mundial de les Cardiopaties Congènites, una jornada destinada a sensibilitzar la població sobre aquestes patologies i a donar visibilitat a les persones que les pateixen. La cita posa el focus en la importància del diagnòstic prenatal, un avanç clau que ha permès millorar de manera significativa el pronòstic, planificar els tractaments amb antelació i augmentar la qualitat de vida dels pacients. La jornada serveix, a més, per recordar el paper fonamental de la prevenció, la detecció precoç i el suport a les famílies.
Les cardiopaties congènites són la malformació congènita més freqüent i afecten aproximadament a 8 de cada 1.000 infants vius. Tot i que alguns casos són lleus, d'altres requereixen cirurgia precoç i seguiment mèdic especialitzat al llarg de la vida. És el cas de Marta Portell, que va néixer amb una tetralogia de Fallot i va ser intervinguda a cor obert amb 2 anyets.
Me varen haver d'intervenir a cor obert. Vaig tenir una evolució bastant bona, vaig aprendre a caminar dins l'hospital i durant 27 anys he tingut una vida pràcticament normal, fent deport. Fa 2 anys i mig me varen haver de tornar a intervenir per posar-me una vàlvula pulmonar biològica i la veritat que també l'evolució està molt bona i la recuperació i com me sento en el meu dia a dia ara mateix és bastant positiva.
Gràcies als avanços mèdics, avui la majoria dels infants amb cardiopaties congènites arriba a l'edat adulta. De fet, els adults amb aquestes patologies ja superen el nombre d'infants i tot i poder dur una vida activa necessiten revisions mèdiques periòdiques. Aquests controls són claus tant per prevenir possibles complicacions com per assegurar que l'evolució és favorable i que el cor funciona correctament al llarg del temps, explica Portell.
Però sí que es veu que un mateix ha de conèixer la malaltia que té i sobretot poder periòdicament a les revisions amb el cardiòleg. És molt important no deixar d'anar-hi perquè en aquestes revisions tant pot ser que tinguis un diagnòstic positiu com que hi vagis una vegada i te trobin algo que tingui una reparació senzilla, per dir-ho de qualque manera. I si tu no fas aquestes revisions periòdiques, després pot ser que el diagnòstic sigui molt pitjor que si haguessis continuat en aquestes revisions.
A les Balears, l'Associació de Cardiopaties Congènites fa 3 dècades que acompanya les famílies que conviuen amb aquesta patologia. Actualment, l'associació ofereix atenció psicològica, individual i familiar, suport emocional, informació i assessorament sobre qüestions mèdiques o logístiques, així com tallers i jornades divulgatives amb especialistes. També organitza trobades lúdiques per afavorir el suport mutu entre famílies i dona assistència a les persones que s'han de desplaçar fora de les illes per rebre tractament. Ho explica la seva presidenta, Marga Batlle.
El que fem és informar i assessorar les famílies quan els diagnostiquen o neix un infant amb una cardiopatia congènita, perquè les cardiopaties congènites la majoria han d'anar de Barcelona a Madrid per una intervenció. Llavors els assessoram un poc abans de partir i també tenim el servei de psicologia.
Els especialistes remarquen la importància d'un seguiment adequat de l'embaràs i de l'accés a proves diagnòstiques especialitzades, ja que aquestes malformacions s'originen durant les primeres setmanes de gestació. A més, els avanços tecnològics, el procés en l'àmbit de la genètica i els tractaments mínimament invasius contribueixen a millorar el diagnòstic, optimitzar els tractaments i augmentar les expectatives de vida dels pacients. Ho explica Marta Noris, cardiòloga a l'Hospital Universitari de Son Espases.
El més habitual és que aquesta cardiopatia se detecti, s'informi i en funció de, amb una bona informació sobre el tipus de patologia que es pronòstic que pot tenir, pues, després els pares pues, decideixen una mica si volen seguir endavant en l'embaràs, hi ha l'opció d'interrompre l'embaràs, i sí que s'explica una mica quins tractaments possibles hi haurà una vegada l'infant hagi nascut. És veritat que el tractament com a tal durant la vida fetal, quan el nadó està encara dins la panxa, cada vegada n'hi ha més casos, però avui en dia l'excepció s'enorma.
Malgrat tot, el principal repte continua sent garantir una atenció especialitzada i equitativa per a tots els pacients. Els experts recorden que, tot i que avui es viu més i millor, cal reforçar la prevenció, la detecció primerenca i l'acompanyament a les famílies.
Canviant de tema, l'Ajuntament de Calvià ha presentat a la European Film Market de Berlín, cita destacada de la indústria audiovisual, la campanya que du per nom Any de Cine 2026.
L'objectiu d'aquesta estratègia és millorar el posicionament cultural i audiovisual del municipi mallorquí per captar més rodatges televisius i cinematogràfics. Juan Antonio Mengual és el Valle de Calvià.
Conocerán un Calvià que ofrece todo tipo de paisajes, de montaña, de deporte, de playa, de costa, lugar donde ya se han producido y se han realizado diferentes películas que además las hemos puesto en valor y hemos creado la ruta de Calvià Cine y es todo un perímetro de la costa de Calvià donde se han producido películas.
Per això, en el marc de la Berlinale, el Valle s'ha reunit amb SODEC, Agència Governamental de Quebec, amb el Centre Audiovisual de Croàcia i amb l'Spainfield Commission, entre d'altres.
D'altra banda, també s'ha aprofitat l'ocasió per presentar la Connecta Magaluf, que se celebrarà del 25 al 28 de maig a Calvià.
Serà un punt de trobada per a professionals del sector audiovisual, turístic i creatiu a través d'un programa de conferències i reunions, una iniciativa que compta amb el suport d'aquesta casa i vetres.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Per cert, que Ivetres Televisió oferirà aquest cap de setmana una programació especial a motiu del Carnaval, condicionat, això sí, pel mal temps, amb l'objectiu d'acostar l'ambient festiu a totes les llars de les Illes Balears.
Aquest dissabte, a partir de les 5:20, el programa 5 dies emetrà un especial dedicat al Carnaval. L'espai combinarà connexions en directes amb continguts temàtics per mostrar com es viu aquesta celebració arreu de l'arxipèlag. El programa inclourà un espai gastronòmic amb l'elaboració de receptes tradicionals i connexions en nombrosos municipis. A més, el plató comptarà amb convidats, entre els quals hi haurà integrants de comparses que compartiran la seva experiència i explicarà com es viu el Carnaval des de dins.
Demà diumenge, a partir de les 3:40, IB3 Televisió retransmetrà en directe les rues de Lloset i Palma, la qual cosa permetrà seguir les desfilades sense sortir de casa.
La rua de Lloseta serà narrada per Joan Ferrés i comptarà amb la cobertura de la reportera Marta Ferrer, que transmetrà l'ambient festiu des de primera línia en comentaris de Toni Genestà. La rua de Palma, la gran desfilada popular del Carnaval, omplirà els carrers de colors, música i creativitat. L'esdeveniment inclourà carrosses, comparses i grups disfressats, així com un concurs amb premis a les creacions més originals. La narració anirà a càrrec de Joana Maria Maroto en comentaris de Felip Munà i la cobertura de la reportera Marina Sancho.
Tot això, com dèiem, condicionat, això sí, a la meteorologia.
Cridaré el teu nom fins que arribi al teu cor, fins que el dia es torni vespre, fins que em quedi sense veu. Cridaré el teu nom. Cridaré el teu nom.
I el cantautor mallorquí Jaume Anglada és medalla d'or de les Balears 2026. El govern ha anunciat la màxima distinció de la comunitat autònoma i els premis en Ramon Llull, que s'entregaran en el marc de la Diada dia 28 de febrer a la Llotja de Palma.
Així ho ha aprovat el Consell de Govern, que reconeix una trajectòria artística que qualifica d'excepcional i afegeix que Anglada ha fet una aportació decisiva a la cultura musical de l'arxipèlag. La medalla d'or és la màxima distinció honorífica que otorga la comunitat, ho explica el vicepresident Antoni Costa.
El govern de les Illes Balears otorgarà la medalla d'or, que és el màxim guardó que otorga la comunitat autònoma de les Illes Balears a les persones que s'hagin distingit per la seva trajectòria en defensa, la promoció o el foment de les institucions i dels interessos generals de les Illes Balears. I el guardonat serà el cantautor mallorquí Jaume Anglada.
Amb els Premis Ramon Llull 2026, el govern vol reconèixer trajectòries d'excel·lència i compromís amb el progrés de les Illes Balears. Se'n són 15.
L'Associació d'Amics del Ferrocarril de les Illes Balears, per la preservació del patrimoni ferroviari, l'entitat solidària Llevant en Marxa pels seus projectes de cooperació internacional. A títol pòstum, es reconeix la figura d'Eugenio Aguiló Pérez, referent de la Universitat de les Illes Balears. En l'àmbit esportiu seran distingits el ciclista Albert Torres Barceló i l'atleta Esperança Cladera. També rebran el guardó Banca Marc en el seu centenari, la Federació de Futbol de les Illes Balears, que compleix també 100 anys, l'empresari Miquel Bordó i la investigadora Estela Matutés, l'actriu Laura Pons i diverses entitats i professionals dels àmbits socials, cultural i marítims.